11 i 4, 18 i 4, la remissió. Veníem parlant del flaó, d'un dolç molt nostre, doncs ara parlem d'una altra cosa nostríssima, com és la llengua catalana, perquè tornen els cursos de català gratuïts per adults que ofereix el Consell Insular. Per això tenim avui aquí en Carles Torres, assessor lingüístic del Consell, professor d'aquests cursos de català i també col·laborador nostre en el seu espai Sobreviure al Català. Carles Torres, bon dia, benvingut a Radio Illa.
Bon dia, Gemil, és un plaer aquí una altra vegada, quan fa aquesta olor, diguem, de... Avui que fa un temps així polit de pluja i d'humitat, esperem que no faci cap mal aquesta humitat, ja fa gust també d'olor de cursos de català, d'inici d'inscripció. Tu comentes que venc aquí jo a donar la cara en aquest moment, sí. Però són dos professors, dos assessors lingüístics.
Efectivament, a Ruth Vela també.
Correcte.
Una molt bona professional.
Exacte. I millor persona encara.
I millor persona.
La qüestió és que tant ella com jo teníem moltes ganes de començar. Dins del SAL, el Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera, tenim diverses puntes de l'any, diversos aspectes laborals que ens marquen el temps de l'any. I d'octubre a juny hi ha una cosa que es diu en cursos de català, hi ha una cosa que es diu en ganes d'aprendre i d'ensenyar la nostra llengua a la gent que estigui interessada, i per això doncs, sempre començar el ritme, perquè feim moltes hores, intentem que hi hagi molta oferta tant al matí com a la tarda, però començar un cop agafat el ritme, doncs, ens agrada molt fer classe i ens agrada molt fer classes aquí a Formentera de català.
Cauen les fulles dels arbres, no?, i floreix el català a Formentera.
Bé, sí, el català es presenta tot l'any, diguem que aprendre català, en aquest cas, sí que és, són aquests cursos que fèiem des del Consell, des del primer moment que vam instaurar el SAL, per oferir doncs, això, aquesta oferta, aquesta possibilitat d'aprendre català a Formentera. Són cursos que es tenen també dos mòduls, perquè el govern balear fa dos convocatòries de proves oficials. Encara no està convocada la primera, que seria diguem, fer les proves al mes de gener, i la segona seria fer les proves al mes de maig. Per tant, nosaltres ens adaptam una mica en aquest ritme que proposa i provoca el govern balear amb les seves proves oficials, fent dues ofertes, una d'octubre a gener, per preparar la gent que estigui interessada a fer les proves oficials, i l'altra de febrer a maig. És més curt aquesta última, però també tenim present que hi ha molta gent doncs, que comença la temporada, ritmes diferents també.
De fet, són gratuïts aquests cursos, tenim diferents nivells. Vinga, quins nivells podem aprendre de català?
Podem aprendre tots els perfils lingüístics que existeixen i que el govern, diguem, proposa per fer la certificació. Des del nivell A2, que és l'inicial, B1, B2, C1 i C2. Més o menys és un nivell gradual.
Clar.
Perfils lingüístics, per exemple, en el cas d'una persona que fa poc que és aquí o una persona que fa molt que és aquí i que encara no s'ha llançat a parlar, pensem que no estan aprenent català a un lloc on no es parli català. Diguem, ja. Pots aprendre català sense fer els cursos, d'acord?
Sí, però igual no pots superar l'examen, no?
També, vull dir, segons el teu ritme o segons el teu nivell, els exàmens, d'acord, sí que tenen un funcionament a part de la llengua,
clar,
que saber com és l'examen, però pots ser valent o ser valenta i tirar endavant i fer un nivell A2 si el parles.
Clar.
Sí que hi ha uns aspectes, diguem, d'escriptura que són importants, dominar... Perquè també, més enllà del que és estrictament el català, quan parlem d'exàmens oficials de llengua, toca aspectes, diguem, de cohesió del missatge...
Coherència, coherència i una mica de...
Exacte, més enllà del que és el català, sí que hem de fer un missatge coherent, cohesionat, adequat.
S'ha de practicar correcte. Una mica l'examen, perquè l'examen té una estructura, hi ha un determinat tipus d'enunciat, no?, que es repeteix i que s'ha de tenir en compte. Bé, sí que es pot atrevir un, però es recomana apuntar-se als cursos de català.
Exacte, vull dir, si tens molt interès a fer els exàmens, és una bona cosa fer diguem, apuntar-se als cursos. El que jo volia dir és que pots aprendre català durant tot l'any.
Home,
no
clar
només...
que sí, el pots practicar i
exacte,
molt bé, a més.
Exacte. Perquè amb això de les llengües té un toc emocional molt important. Què vol dir això, aquest toc emocional? Té el toc de saber parlar-lo quan el tinc en el cap, però no saber parlar-lo quan tinc una persona davant. És a dir, hi ha una qüestió, diguem, d'habilitat lingüística, d'autoconeixement del que podem fer i el que no podem fer, de la fluïdesa, de la nostra experiència, de la vergonya que tenim quan parlam davant algú, etc. Vull dir que, més enllà dels coneixements en si, parlar una llengua, aprendre una llengua, suposa trencar algunes barreres emocionals importants.
De fet, mira, parlant d'aquest tema, vam parlar l'altre dia amb la Xàdia Nasser, la notària d'aquí de Formentera, sí, que fa un comentari d'actualitat, i ens parlava d'uns premis d'investigació científica una mica absurds, que un dels quals era precisament que es va demostrar que la gent, quan beu alcohol, parla millor les llengües, i és una mica per això, segurament, no? Per aquest trencament de les barreres que, que ens posem quan tenim més por a fer el ridícul, diguem.
Sí, vull dir, a vegades, quan bevem una mica, fem les coses millor sempre.
Exacte.
No només parlar.
No tot.
Però sí que en aquest cas hi ha un component de desinhibició que, que l'alcohol trenca o... No vull promoure, en aquest cas.
Exacte, no es promou.
No es promou i tampoc no vull promoure que venguem, bevem a les classes. No cal.
Mira.
D'acord?
Diguem que els professors... Igual s'apuntaria més gent, eh?
Però no està tot això, no hem de fer això. Diguem que els professors tenim eines per trobar aquest moment de desinhibició a les classes en si, sense necessitat de fer un sopet o beure rom de 30 anys, per exemple.
Totalment. Bé, dèiem que teníem aquest nivell a 1, no? O a 2?
A 2.
Comença amb a 2. A 2 seria més o menys aprendre vocabulari bàsic, no? O una mica més.
Sí. Quan parlant de coneixements lingüístics, parlant d'habilitats lingüístiques, no habilitats, diguem, semàntiques o de conèixer paraules. Evidentment que per parlar una llengua necessites conèixer paraules, però és molt important també les estructures d'aquesta llengua, d'acord? I això ho fas amb àmbits de comunicació. Per exemple, si tu, en qualsevol llengua, rus, castellà, català, francès, hi ha una sèrie de verbs que són essencials quan tu fas una presentació. Aquests verbs són dir-se, ser, tenir i viure. Doncs aprenem aquestes estructures a partir d'aquesta necessitat comunicativa, que és comunicar-te, presentar-te. Tu, per presentar-te a una persona que no coneixes, tu has de dir, em dic Carles, tenc 51 anys, no, perdó, 50 anys, visc a Formentera i som d'Eivissa. Doncs aquest som, visc, tenc i em dic són les estructures verbals que et permeten donar aquest pas. Dins aquesta mateixa estructura verbal o aquesta estructura comunicativa fa falta, per exemple, quan parles dels anys, necessites els números. I aquesta crear aquesta necessitat de components lèxics per donar-te aquesta comunicació és el que intentem transmetre a les aules, a les classes, perquè l'alumne no és que aprengui, sinó que el que està fent és comunicar-se.
Clar.
Moltes vegades també es confon el que és conèixer una llengua, dominar-la, en fer l'examen. Nosaltres intentem, a pesar que fem aquesta oferta de cursos, perquè és real, la necessitat, diguem, del certificat oficial, sí que intentem que l'aprenentatge vagi més enllà del coneixement per fer un examen i que sí impliqui, per exemple, simplement comunicar-se. Per això insistia abans que no aprenem català a un lloc on no es parli català. Per tant, la classe de català et pot donar les eines al nivell A2 perquè fa aquesta confiança, trencar aquesta barrera, aquestes primeres eines comunicatives, però després tu, després de la classe, després de les 10 o 10 i mitja, imagina que estàs a Sant Ferran, per exemple, i doncs te'n vas a un bar i demanes bon dia, un cafè.
Clar.
I ja està, amb aquestes primeres quatre paraules ja a la següent sessió pots agafar més confiança i treure el català de les aules per, diguem, millorar l'aprenentatge i millorar les teves eines comunicatives.
Molt bé, després quins altres nivells tenim per ja la gent que vagi una mica més avançat, diguem?
Recuperem, és a dir, l'A2 seria un nivell de gent que acaba d'arribar o que fa temps que és aquí però que no parla encara. Tot i que també hi ha components d'escriptura, com abans comentava. I després tenim el B1 i el B2, que els perfils lingüístics són una mica més complexos, en el sentit que una persona que parla perfectament, si té una experiència d'escriptura, pot fer un B2, tot i que hi ha aspectes gramaticals més densos, més complexos, etc. I una persona que, per exemple, parla completament bé, però que no té hàbit d'escriure en català, potser seria recomanable començar per un B1.
Clar.
Per tant, ens podem trobar en les aules perfils lingüístics de gent que és aquí, nascuda aquí, però que fa un B1 perquè fa més confiança, per anar més a poc, i en canvi gent que no té el títol, però que sí que escriu, i pot fer un B2 per aprofundir doncs, coneixements de tipus textual, gramàtica, etc. Després tenim ja els altres àmbits, que són nivells C1 i C2, que ja són nivells avançats. I també depèn molt dels perfils lingüístics de cadascú. Vull dir, jo conec, aquí a Formentera tenim alumnes que van començar amb un A2 i ara tenen el C2, per exemple. no són molts casos, però són casos destacats. Vull dir que l'aprenentatge, sempre que es faci també una mica fora de les aules, d'acord, et pot permetre començar amb una o dos, és a dir, un nivell inicial de zero coneixement i acabar amb un nivell altíssim de coneixement, com pot ser un C2. Per exemple, en el cas del C2, és el nivell que es demana per fer classes de català.
O sigui, ja ets professor.
Pot ser professor.
O sigui, ja no és que ho siguis... pot ser.
Exacte, però diguem que quan fem això, quan ets més enllà de la licenciatura, de si has fet lingüística, filologia romànica, filologia hispànica o filologia catalana, si vols fer classes de català et demanem un C2, que és el nivell màxim. En canvi, si vols fer classes en català, però no de català, per exemple, explicar medi en català, doncs el que es demana és un C1.
Clar.
Perquè vegem doncs, la distinció entre un nivell i l'altre nivell.
Molt bé. D'altra banda, tenim també... bé, parlem dels exàmens, no? Que no és una part fonamental, però és important.
I tant.
Tenen una estructura doncs, molt concreta, tenen una part de gramàtica, no? Una part oral, una part escrita, com s'estructuren una mica i quina és la part que costa més?
Això també depèn molt del perfil lingüístic i del nivell. Sé que, per exemple, el nivell A2 és un perfil lingüístic molt inspirat o adreçat a la oralitat. Però sí que hi ha un component escrit que té un cert valor, diguem, has de complir un mínim per tenir l'àrea aprovada, i, però realment és breu l'escriptura que has de fer en el nivell A2. I al contrari, en el cas del B1, B2, C1 i C2, cada vegada es va augmentant més la necessitat de demostrar un gran nivell al moment d'escriptura. Les estructures senzilles són quatre àrees. En el cas de l'A2 és la comprensió oral i comprensió lectora, és a dir, ens posen un àudio i uns preguntes sobre aquest àudio. Comprensió lectora, donen un text i unes preguntes sobre aquest text. Una expressió escrita, que pot ser, per exemple, escriure un missatge electrònic, un missatge de mòbil, un WhatsApp, perquè tenies una reunió i, i has portat el ferri i has d'explicar què t'ha passat. 40 paraules, per exemple, 50 paraules. El curt, i una més llarg seria de 80 paraules, un correu electrònic, una felicitació, etc. I llavors la part que té molt de pes és la part oral, que és la de conversa. D'acord? I aquesta és que, per exemple, així com... en l'àrea 1 i 2, la part diguem, que estàs a l'aula amb tothom, és una part anònima, perquè estàs en grup, de forma grup, amb un grup, i tu fas el teu examen tranquil·lament. La part diguem, oral de l'A2 és molt més exposada. És quan tu has de demostrar que has pogut controlar els nervis, tens més habilitat lingüística, pots cometre errors, evidentment, però sí que tens una mínima expressió comunicativa en català. Tens les habilitats lingüístiques mínimes per poder comunicar-te en català. Veient aquesta estructura, que és la bàsica, els altres nivells, B1, B2, C1 i C2, afegeixen una altra àrea, que és un coneixement del marc gramatical, lèxic i sintàctic de la llengua, que és tipus test, que és l'àrea 2, en aquest cas. Aquesta és l'àrea que no apareixeria en l'A2. I, en aquest cas, són 30 preguntes, has de provar-ne 18...
Una mica punyeteres, de vegades, no?
Una mica no, totes són molt
punyeteres. Molt punyeteres, perquè són tipus pregunta de carnet de conduir, eh? Que et fan això, totes les anteriors són incorrectes, eh? Després dos frases pràcticament iguals, una cosa així, un castellanisme una mica que sona però no és.
Ja, mira, sembla que parlar com si tinguessis experiència, una mala experiència amb aquestes proves.
Tinc experiència i són molt difícils els exàmens. No, és mentida, no són tan complicats, però és veritat que has estat molt atent.
Però digue'm quin nivell estaves fent tu.
Jo estava fent el C2, no em vaig poder presentar l'examen.
Correcte.
Però...
Et recorda classe.
Però és veritat que bé, que és una cosa que no pots anar allà pensant en altres coses.
Correcte.
Has d'estar focus, eh?
Sí, sempre. El C2, per exemple, que tu comentes, és el nivell més alt, d'acord? És un nivell molt, molt alt. És molt exigent i sí que és veritat que les preguntes de tipus test del C2, més que punyeteres, implica que has de tenir molts coneixements i anar molt alerta al moment de respondre, no córrer, d'acord? Però això és a l'inversa en el nivell B1. Vull dir, moltes vegades la gramàtica no canvia en el B1, B2, C1 i C2, és a dir, senyal en català és masculí, no és la senyal, d'acord? Yeah. Tant en el B1 com el B2, com el C1, com el C2. El que vull dir, però, és que la forma de preguntar-ho sí que canvia.
Clar.
I en el cas del B1, la pregunta potser és un sol espai a emplenar, i en el cas del C2, que és el que tu feies a classe, són textos llargs i que has de tenir en compte doncs, qüestions de dieres i d'apòstrofs de lèxic amb molts aspectes en la mateixa pregunta. I sí, és dur. És dur també, però és gratificant, perquè t'estàs posant a prova.
Sí, sí, molt, molt gratificant. En el meu cas, aprovar pels pèls o per una cosa...
Aprovaves sempre a classe.
Més o menys.
Però en tot cas, bueno, és molt important dir que et portaves molt bé. Això també és veritat.
Em portava molt bé, feia tots els deures, això sí.
Correcte, correcte.
Però bueno, sí, en tot cas, les classes, més o menys, sabeu ja quins dies es faran?
Sí, tant que sí. En tot cas, també és important, demà comença la inscripció. Demà, ah. No, perdó, el dia 1. Que és demà, demà.
Demà,
demà,
demà sí.
Demà
avui no hi ha 31 a l'octubre.
Crec que no. Demà dia 1.
Demà dimecres comença el termini per inscriure's, no?
Correcte, és de l'1 al 13 d'octubre. Mm. Formes d'inscriure's, doncs, a l'OAC o a l'OVAC, tant a l'OAC de Sant Ferran com a l'OAC de Sant Francesc. I els horaris són diversos. Tenim, els cursos comencen el 15 i el 16 d'octubre, d'acord? Comencen un dimecres i un dijous. Per donar aquest marge també de respir a l'alumnat. I tenim el primer grup de A2, dimarts i dijous, de 9 i mitja a 11, i el grup 2, de l'A2, dilluns i dimecres, a la tarda, de 19 hores a 20:30. Per tant, tenim matí i tarda cada grup, d'acord? B1, dimarts i dijous, de 11 i mitja a 1, i a la tarda, dilluns i dimecres, de 5 i mitja a 7.
D'acord, o sigui, dimarts i dijous, dilluns i dimecres, no?
Exacte.
Matí i tarda.
Correcte. Tots els grups. Tenim A2, B1, B2, C1. Jo crec que és millor també que la gent, si està interessada, vegi la informació a través de l'OAC.
Efectivament. Nosaltres igualment publicarem tota aquesta informació al nostre web i es podrà ja llegir i consultar directament.
Tots els horaris.
Quedarà més millor allà al cap, no?
Sí que és important, per exemple, que si no hi ha cap canvi, que crec que no, que al matí seran les aules, seran les que fem servir l'any passat al centre de Sant Ferran, la tribut de Sant Ferran, i a la tarda l'Iesmar Ferrer ens torna a deixar, a pesar d'aquestes dificultats que tenen enguany d'inici de curs, dos espais, no sabem si dins o fora, o estan prefabricades fora, per poder fer també classes a la tarda. Cosa que és bona, perquè si també la gent que pugui, que estigui aquí a Sant Francesc, li és millor a la tarda, i al matí doncs, és un lloc també agradable, intentarem que sigui agradable, més agradable, l'Espai Cultural de Sant Ferran per fer les nostres classes.
Explica'ns una mica la gent que s'ha presentat a l'últim examen de català, com ha anat, si han aprovat, si s'han portat bé des del Govern Balear amb els exàmens.
Doncs hi ha hagut de tot, com sempre. Els perfils lingüístics, o els perfils d'alumnat que tenim, és molt variat. També és molt ric, això que tenim nosaltres. I tant Narut com jo ho gaudiu molt, aquesta riquesa que tenim a les aules. Vull dir que riquesa representa de gent d'arreu del món que està aprenent català aquí a Formentera, gent de moltes edats diferents, que també és una riquesa i és molt interessant el grup que es fan a classe, i també de llengües diferents. Mm. També hi ha un perfils diferents a gent que té carrera, gent que no estudia mai, que comença a escriure per primera vegada. Per tant, es viuen moltes experiències, més enllà d'aprendre i d'aprendre català, d'aprendre i de conviure d'una forma, diguem, molt interessant. La teva pregunta, hi ha de tot. Hi ha gent que ha tingut més temps per preparar-se i es nota. Hi ha gent que comença la temporada i té una vida adulta, nens, fills, filles, etc., que és molt més complex. I sí que és veritat que l'examen és per tots. En el cas, per exemple, han detectat enguany que el B1 era complicat, més que altres anys, i que hi ha hagut coses
estranyes. És que a més és aquest nivell una mica d'impàs, no? Entre que, o sigui, comences allà, agafes com la seguretat i després comença una mica l'estancament, no? Que allà has de fer el pas extra.
Sí, l'estancament sí, o també la sorpresa, perquè potser del B1 vens de l'A2, i l'A2... Repetim, és un nivell molt oral, que també és escriure, que també és important. Vull dir que totes les àrees han d'estar aprovades amb un 60%. Si tens un 50, no aproves. No fa mitjana, les àrees. Però és veritat que l'A2 és molt oral, és una mica més... A pesar d'aquesta qüestió de perdre la vergonya, trencar barrer, etc., és més relaxat. No hi ha gramàtica en l'A2, però en el B1 la cosa canvia. I potser sí que és veritat que gent que venia de l'A2, trobar-se un B1... És un altre ritme. Un altre...
Sí, això és com quan vas a l'institut i passes de segon de l'ESO a tercer de l'ESO.
M'encanta això, però no, no ser contestat.
No te'n recordes.
No
me'n
recordo.
Però t'ho dic que és com un trauma tercer de l'ESO, sí? De repent. Bé, per jo, eh? Igual ara ja no és així. Sí, clar, perquè comences tu, el primer de l'ESO és una mica com sisè punt dos, no? Sisè de primària punt dos.
La il·lusió de canvis.
El segon, bé, ja en primer estàs allà, que vas bé, que no t'has d'esforçar massa, arriba ja tercer amb tots els exàmens preparant-te allà per quart. I és veritat que és un traumeta.
I és pitjor el tercer o quart? M'encanta fer-te jo...
No, per això, tercer va ser molt pitjor. D'acord. I després batxillerat, que va ser, doncs, terrible.
Però pitjor que quart? Tercer?
Sí. Tercer pitjor que quart, sí. Perquè tercer és com... aigua... Estàs a una aigua calenteta, saps? I et posen allà aigua freda.
D'acord.
I a quart, bé, ja t'has acostumat. Ja vas nedant com pots.
D'acord, d'acord.
Saps? Després ja batxillerat, sí que és veritat que...
Més o menys...
Demencial.
Demencial.
Demencial. I la universitat, bé, mira, et porten allà preparat, saps? Per l'universitat.
D'acord.
Bé, a no ser que estudis, jo què sé, enginyeria aeronàutica o alguna cosa així. Bé, estem canviant de tema. Parlem dels cursos de català.
Estan parlant d'aprendre coses.
Estan parlant d'aprendre, no? I és així una mica aprendre.
Sí, sí,
el procés és que comences amb els primers doncs, ensenyaments elementals amb facilitat i després hi ha un moment que has de fer el passet extra, no? Que de vegades costa més.
Tu has explicat molt bé, jo he dit que el B1 enguany ha estat una mica estrany i tu has trobat la solució. Bé, has enllaçat que gent de A2 a B1 és un, no dic trauma, però és un pas important.
Clar.
És a dir, molt més important que, per exemple, un B2 a un C1.
Exacte.
Correcte, sí, sí.
Molt bé. Doncs o sigui que igualment no m'has contestat la pregunta que era quanta gent ha aprovat i quanta gent ha suspès.
Xifres exactes? No les sabem encara.
Aproximat.
Nosaltres estem molt contents amb els resultats dels nostres cursos.
D'acord.
Això és la pregunta. Però també és veritat que hi ha gent que s'ha quedat enmig, que no ha pogut arribar, i és veritat que sap greu, perquè són... A veure, les classes volen ser interessants, divertides, amenes.
Ho són, dono fe. Jo ho he fet les classes, he fet els exàmens, són interessants, són entretingudes, a més, a l'hivern no hi ha molta cosa a fer.
M'encanta que siguem la contraoferta, diguem, de l'hivern, siguem nosaltres.
Aprens, després aprofites, no? Te'n vas amb el company a fer una xerradeta allà a algun bar...
Perfecte,
vull dir... Ja estàs molt a gust.
Recordem que no fa falta beure per fer les classes de català.
Un cafè, estàvem... una infusió...
Això, tens raó amb això. Sí que pots fer-ho. La qüestió és que intentant que les classes siguin així. Però després és veritat que el resultat, l'examen, tant si és positiu com és negatiu, el fa l'alumne, el qui ha fet l'examen. Intentem ajudar-lo al màxim en molts aspectes, aspectes de gramàtica, aspectes lèxics, aspectes sintàctics i aspectes emocionals, perquè... podem aconseguir aquesta fita junts, d'acord? Però es ve que no tothom l'aconsegueix.
Clar, i a més hi ha gent que té una vida molt, molt complicada, després el dia d'art no pot presentar-se.
O els nervis, és a dir, és increïble la capacitat que té la ment humana de posar-se nerviosa.
Clar.
És increïble gent que coneixes a un àmbit reduït com es Formentera. Coneixes el professor, coneixes la professora, coneixes potser el company que t'ha tocat, però tant se val, és arribar a l'aula, veure una petita gravadora que s'engega i començar a sentir la cama tremolar, el peu tremolar,
exacte,
la teva veu tremola, la gola seca, etc. Vull dir, són aspectes que també intentem trobar a classe. Però en el fons, després l'examen és una, no una loteria, perquè no, si estàs més preparat tens més punts que et toqui aquesta loteria.
Clar.
Però hi ha molts aspectes que ja nosaltres no podem controlar. Intentem ajudar l'alumnat, però no podem controlar l'aula.
Efectivament, doncs mireu, si voleu, a partir de demà ja podeu apuntar-vos doncs, en aquests cursos de català, que són gratuïts, que ofereix molt amablement el Consell Insular de Formentera, amb dos professors molt capacitats i molt entretinguts, en Carles Torres i na Maria Vela.
Ruth Vela,
perdó, és que conec a la seva germana, m'he liat. I na Ruth Vela, i bé, hi ha diferents nivells per tots els gustos. I
qualsevol dubte que tingui la gent, que no sigui ni d'alcohol ni de res d'això, es pot enviar un correu a sal@consellfrontera.cat.
Doncs, Carles Torres, moltíssimes gràcies, com sempre. Ens tornem a veure aviat, esperem, amb Sobreviure al Català,
Aquí dues setmanes.
Fantàstic. De moment us deixem amb aquesta cançó, que es diu Escriurem, de Miqui Núñez.
Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Història en un paper. Marxaré recordant.